Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
D'Ancelotti jugui a casa també el partit ajornat contra el València. El diari Sport, el Barça gana i deja el Madrid a 8 puntos. I si anem cap als diaris editats a Madrid, el diari Marca, titula ara mateix a la portada, Mucho Barça, mucho líder. No sé si fes referència també al Mucho Betis, jo crec que sí, una picadeta d'ullet. Sí. Ara, de cop i volta m'he transformat. Qui, Aleix Pariser, no? Era qui...
L'interpretador.
Qui interpretava bastant els titulars. Doncs m'he transformat en Aleix Pariser. Sí, sí. I el diari es diu Intratable Líder.
Roger Saperes, bona nit.
Hola, què tal, Pou? Hola, Pou, bona nit.
Hola, bona nit. Bona nit, Albert Blaia.
Hola, bona nit.
Bona nit al nostre company de relevo. En un minut, Albert, Roger, la vostra anàlisi del que ha fet el Barça avui al Villamarín, després ja anem estirant fils. Comença tu, Albert.
Bé, jo crec que és un partit que demostra la maduresa del projecte del Barça de Xavi, sense Dembélé, que tothom apuntava que era una baixa molt sensible. S'ha notat, evidentment, en molts moments de partit. Ja sembla que aquest Barça dels quatre migcampistes ha arribat per quedar-se i se segueix demostrant que el Barça de Xavi competeix molt millor contra equips forts, contra la Real Societat, molt bon partit en molts trams, contra el Real Madrid i, evidentment, contra aquest Betis de Pellegrini. Jo em quedo una actuació coral, jo crec que més que notable, de molt nivell també defensivament, tot i patir els últims minuts, controlar les transicions del conjunt de Pellegrini en atac, jo crec que la segona part sobretot amb molta brillantor, amb molts trams, trobant l'home lliure per dins, generant superioritats i a més amb els gols tant de Rafinha, que el necessitava, i d'un Lewandowski que sense estar massa fi segueix sumant i demostrant que si el polonès doncs, s'enganxa en aquest tren després de l'ascensió, el Barça és encara més líder.
Per mi, una gran versió del Barça avui. El Barça de l'equip titular, jo per mi és l'equip de les grans ocasions ara mateix, evidentment no hi és Dembélé, però aquest Barça dels quatre migcampistes per mi és el Barça dels grans partits i jo crec que li dona una sensació de control i de solidesa que no havíem vist en d'altres etapes del Barça. Avui venia amb una idea al cap, escoltant ahir a Jacique Vicius, el tècnic del Barça de bàsquet, que deia sé que no a cada partit serem brillants, però sí que li demano al meu equip que sigui sòlid i que no regali res. Doncs crec que és el que ha fet el Barça avui, que potser no és el seu millor partit, però ha demostrat que és un equip absolutament sòlid quan vol, atent al darrere, controlant el partit. Avui tenia el repte també de marcar i no caure, com li ha passat i ens ha fet... No, estan aguitosos en algun partit, com el dia del Girona. Em sembla un partit molt complet del Barça, que a més ens deixa doncs, les grans actuacions. Rafinha s'ha reivindicat, potser no ha estat el seu millor partit, ha tingut algunes llacunes a la segona part, però per mi bon partit de Rafinha, gran partit també de Koundé, tot i el gol. Pedri és el far per mi del Barça. Gràcies, Pedri, per aquesta jugada. He vist a Laudrup, he vist a Andrés Iniesta un altre cop amb la samarreta del Barça. Vaja, em sembla que tot són bones notícies el que deixa el partit d'avui.
Sí, sí, a més amb aquest creixement de futbolistes joves amb un futur, evidentment... Sí,
Balde també m'he deixat, no? Pou, és a dir...
Clar, Balde, Pedri, Gavi...
Gavi amb el 6, que maca aquesta imatge, Gavi amb el 6...
De fet, Albert, és que si el Barça col·lectivament és capaç de jugar d'aquesta manera, després és qüestió que el talent s'imposi, no?
Sí, és una mica com les fitxes d'un dominó en què van totes caient, tot comença per darrere. Al final la solidesa que dona aquesta línia defensiva permet al Barça ser molt més agressiu i tenir molta més confiança en les seves accions. A partir d'aquí el Betis pressiona d'una manera que ja li permet al Barça trobar espais, i és que per dins al final Pedri ha fet un partit magnífic, no?, en aquesta posició d'interior, caient molt per dins però tenint molta més presència, que és el que li reclama Xavi l'últim terç. Avui jo crec que xutant més que mai, Gavi també guanyant duels, i jo crec que hem de destacar dintre d'aquesta millor versió que comenteu tots plegats, Sergio Busquets, no? Un Busquets que des que el Barça juga amb quatre migcampistes jo crec que està fent els millors partits ja no de la temporada, sinó pràcticament dels últims 5 o 6 mesos. Estem veient un Busquets impressionant. El dia del Madrid va estar molt i molt bé, però és que avui jo crec que ha sigut un dels seus millors partits a la Lliga. I és qüestió de temps, perquè jo avui ni Rafinha ni Lewandowski els he vist massa fins en situacions d'1 contra 1 o de recepcions d'esquena en el cas de l'ex del Bayern, però tot i així els dos han marcat i això ha de servir per sumar confiança. Ara que Dembélé no hi és, jo crec que anirem veient rotacions, sobretot en aquesta posició, i a veure qui acaba sent el triomfador.
I en aquesta línia, Albert, jo crec que la línia defensiva i el mig del camp del Barça retroalimenten una mica, no? És a dir, jo crec que l'equip juga més tranquil, sabent que al darrere té aquest mur, que és pràcticament aquesta defensa que ja recitem, de Koundé, Araujo, Christensen i Balde. I també no, la defensa se sent més segura sabent que tindran el control i que no hi haurà tantes accions on hagin de córrer i de corregir, tot i que tens jugadors o correctors més que mai com Araujo i Koundé, no? Em sembla que està en aquell punt el Barça d'haver trobat una mica l'equilibri de tot el que li mancava i que segurament al davant, si Lewandowski, és que avui no ha estat fi, però és que en té una i et marca el gol, si acabes endollant a Rafinha que mínimament s'enganxi, si Dembélé manté aquest nivell, per mi és la línia que s'ha d'acabar de rematar, no? Però crec que al mig del camp i al darrere l'equip presenta bones credencials.
Clar, tinc una pregunta, Albert Sape, també Marc, si la vols contestar. Es pot jugar amb aquesta solidesa traient un migcampista i afegint un davanter, que és el que deia, reclamava el Marc, a veure si es podia fer quan l'equip potser ja estigués encara més madur?
Jo crec que dependrà molt del nivell dels davanters, i jo crec que ara mateix és insostenible perquè no hi ha cap, aquesta tercera pota, no, de l'atac que et pugui garantir que l'equip seguirà sent un equip fiable, perquè és que ara mateix, clar, si col·loques Ansu, ja no dic Ferran, que està molt més baix de confiança, pots perdre més pilotes, guanyes per tant menys duels, defenses jo crec pitjor, i l'equip no té tanta continuïtat. I en canvi jo crec que és millor intentar exprimir aquesta versió guanyadora d'un dels extrems. Avui ha estat Rafinha, que ha estat bé sobretot en l'últim terç, i anar rotant, perquè al final Balde, ho comentava abans el Sapés, que et dona aquesta capacitat de guanyar línia de fons, ha fet aquella a la jugada de l'assistència, però és que un xut de Pedri que ha tret Rui Silva ha sigut seva també, una internada per la banda esquerra. Per tant, és com sacrifiques realment si un extrem, però l'estàs guanyant per una altra banda i no sacrifiques res, i crec que ara mateix l'ecosistema és molt, molt poderós, però també a la vegada és molt fràgil. Jo crec que Xavi anirà mantenint això, no sé que hi hagués un altre extrem que entrés amb moltíssima força, que de moment no està sent així.
Jo crec que Xavi també ens dirà allò, no? Que depèn del partit, depèn dels plantejaments, això ho haurem d'escoltar, però per mi ara mateix entenc que s'ha de rotar i que en algun partit faràs algun canvi, que has de poder jugar també així, però ara mateix em sembla, no sé, és que crec que el Barça ha trobat l'equilibri a través d'aquesta fórmula dels quatre migcampistes. Jo m'imagino el proper gran partit, que segurament serà l'Europa League contra el United, no m'imagino una altra cosa que no sigui això. Després, en determinats partits, potser segons el que et facin sí que t'ho pots plantejar, però per mi és l'equip de gala, ho deia abans, del Barça ara mateix.
Sí, sí, jo tampoc correria quan feia aquesta reflexió, és perquè més endavant, d'aquí quan ens fem grans, és igual quan es pugui, quan realment els tinguis els davanters, doncs fins, jo crec que l'ideal, si pots jugar així, amb aquest to, amb aquest control, amb aquestes línies de passada al mig del camp, tenint més pólvora al davant, però com també apuntava una mica l'Albert, tot es tracta de moure aquestes peces. Si Valdés s'acaba convertint realment en extrem i cada vegada es va doncs aposentant més això, jo crec que avui tots estem molt d'acord que hem vist molt un equip, que estaven tots molt junts, que jugava molt de memòria, que quan un espai quedava lliure l'ocupava l'altre, i que era un joc tan coral i que encaixava tant i que es veia tots tan còmodes i tan tranquils que realment ara no seria qüestió de tocar-ho, però sí que sense tocar-ho especialment s'haurà d'anar matisant per tenir una mica més de pólvora, una mica més de punx al davant.
Jo tinc dubtes només contra el típic equip que vindrà a tancar-se amb l'autobús a casa, clar. Sí, sí. Aquí jo crec que Xavi optarà pel tercer davanter. I a més és que tens aquests quatre migcampistes, vull dir que tampoc els pots esprema a cada partit cada tres dies. Jo crec que de tant en tant a un els li has d'anar donant aire.
Sí, sí, jo crec que serà això, és a dir, els grans partits és evident que és aquest l'equip que veurem. També recordem d'on venim, de la temporada passada, i quin nivell d'equip estem veient ara, com ha tocat la tecla Xavi, com ha trobat el seu esquema, com ha trobat els 11 jugadors, i almenys és evident, i jo reclamava a l'inici, que tant de bon fossin més, però hem d'estar molt satisfets amb aquest Barça que estem veient actualment en aquest tram de la temporada, en aquest mes de gener que ha estat tan complicat a nivell d'exigència de partits. I vaja, estic segur que aquest 4-4-2, vaja, com aquest fals extrem, el veurem en els grans partits, seguríssim.
També té molt a veure amb el que deia l'Albert, jo crec, perquè si algú dels del davant, dels que no comptem, recupera el nivell i veiem una bona versió de l'equip també amb el 4-3-3, segurament estarem més tranquils si veiem aquesta alineació. Jo crec que de moment el que ens passa és que les grans actuacions del Barça les hem vist amb aquests quatre migcampistes, no?
Perquè també és allò, no?, que deia aquell, no?, de que en els partits clau doncs poses els 11 millors, no?
I sí.
el dia que hi hagi un tercer davanter que sigui millor que el quart migcampista, per entendre'ns, sí, sí, doncs potser hi haurà tres davanters d'una manera més evident.
Això ara mateix està molt lluny, eh?
I que, a sí, més, tot, jo crec que tot encaixa, jo he insistit algunes vegades això, o molt, o tot això potencia molt al De Jong. El De Jong que mai li trobàvem lloc, com que ara, si vols, és que en lloc del... O sigui, mantenim, no? De Jong pot fer el que li doni la gana, entre cometes, pot moure's allà on vulgui, on cregui, on senti ell que l'equip necessita la seva ajuda, i l'agraeix molt, perquè la sortida de pilota des de darrere és més neta perquè hi ha De Jong, al mig del camp Busquets està molt més còmode perquè hi ha De Jong, els interiors estan molt més endavant, Gavi i Pedri estan molt més endavant perquè hi ha De Jong ajudant a la progressió de la jugada, tots estan millor perquè està De Jong, però De Jong pot fer, entre cometes, el que li doni la gana, perquè totes les altres posicions del mig del camp ja estan cobertes. O sigui, quan De Jong marxa, Gavi fa de De Jong. I això li permet aquesta llibertat de De Jong, que al final és el que dona sentit tot plegat. Si De Jong hagués de fer d'interior esquerra només, llavors ja es comença
a... I quan Gavi marxa a l'extrem i es va al D. Llavors allà, no?
Sí. I ja que ha aparegut el nom de Lewandowski, deixa'm apuntar algunes dades, perquè és veritat que no té aquesta finor en els controls, però en canvi a nivell golejador, 5 gols en els últims 6 partits, és a dir, que a nivell de xifres continua infal·lible, i les seves xifres totals en tota la temporada, 23 gols en 50 rematades entre els 3 pals, en total són 98 rematades, és a dir, una de cada 4 rematades fent-ho rodó de Lewandowski són gol. Clar, això...
Imagina.
Hi ha molt pocs futbolistes que sí, t'ho donin, eh?
Dos sí, millors davanters del segle XXI.
Titular, jo crec que de moment titular en els partits importants. Albert Blaia, gràcies, fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, Sape, fins aquí una estona.
Una abraçada, Pau, fins després.
Algun protagonista a l'antena de RAC1?
Sí, podem escoltar l'autor del primer gol, Rafinha, el brasiler atès a la Liga TV.
Con Rafinha, después de ese gol, ya son 3. ¿Qué sensación te queda? ¿Os lleváis la victoria, 50 puntos, y os vais como campeones de invierno en esta primera vuelta?
Bueno, la sensación es muy buena. Estamos trabajando muy duro y, bueno, los resultados de los trabajos que estamos haciendo son los puntos que tenemos. Y, bueno, esto es lo importante para seguir confiante para la temporada.
Sí que es verdad que habéis sufrido un poco en la primera parte, a pesar de que habéis tenido ocasiones muy claras. Recuerdo 3 de Pedri, que se ha encontrado con el mejor Rui Silva esta noche.
Bueno, sabemos que son partidos difíciles. El equipo de Betis es un equipo muy bueno. Y bueno, sabemos que si tenemos ocasiones, tenemos que marcar para después no sufrir tanto.
Quería preguntarte, porque justo hablábamos ahora con Borja Iglesias del Betis, y para él había habido como una diferencia...
Gracias, Pau, al volum. Gracias.
Partit molt complet. És evident que tots els partits necessiten, diríem, que lectures diferents o plans diferents, però la sensació és que quan l'equip juga amb els 4 migcampistes, l'equip se sent com més reconeixible en allò que voleu transmetre. Més control, més continuïtat, la pilota va més ràpida, estàs més preparat per la recuperació. Això no ve d'ara, vull dir, quan tu jugaves i aquell partit a Yokohama on gairebé crec que éreu 10 migcampistes, per què l'equip agraeix tant aquest format?
Ara encén el micròfon, Xavi.
Doncs bé, jo sempre penso que el futbol té molt a veure els migcampistes que puguis tenir al camp, no? Si tenim 4 que pensen en l'equip i són responsables a l'hora de tenir la pilota, avui era clau no perdre la pilota. Ells pateixen molt sense pilota, no? Fekir, Canales, fins i tot William Carballo. Hem minimitzat a un Betis tenint la pilota, crec que hem dominat des de principi a fi, i me'n vaig molt satisfet. Em deixa molt content aquest partit, perquè veig a l'equip no només amb la pilota, sinó sense la pilota, no? Veig una tornada al minut 83-84 que a mi m'emociona com a entrenador, perquè veus que la gent té una actitud i aquestes tornades, això a mi m'emociona i em posa la pell de gallina de dir: tenim una emergència i tothom treballa per l'equip. Doncs crec que si tothom treballem i correm d'aquesta manera, doncs tenim molt talent al camp per marcar diferències, no? Molt, molt content. Avui me'n vaig especialment satisfet perquè, doncs, hi ha hagut molta crítica al joc, del com, doncs bé, doncs aquí teniu el com també, no? I hi ha moments que estem més encertats o més o menys encertats, però l'equip hi va. L'equip hi va, i això per mi diu molt. diu molt. I entenem la crítica, però bé, avui crec que hem jugat contra un grandíssim equip, grandíssims jugadors, i fem un partit excel·lent, jo diria brillant en molts moments, no? Per guanyar 0-3, si entra el cop de cap de l'Anso és per sentenciar el partit, i és un partidàs de l'equip. Me'n vaig molt, molt satisfet avui.
Hola, Xavi, Marta Ramon, en directe al Barça Juga RAC1. Parles d'aquesta satisfacció, suposo que també la sents quan mires la classificació. Traieu 8 punts al segon, al Real Madrid, i tanqueu la primera volta amb 50 punts de 57 possibles. Què et diuen tots aquests números, i si creus que, donada la situació i donat el partit d'avui, la vostra candidatura al títol doncs és encara més sòlida?
Bé, doncs em diu que hem de valorar molt les coses, no? Jo sempre me'n recordo de la temporada passada com estàvem, i això ho hem de valorar. Estem líders a 8 punts a falta d'un partit del Madrid demà, estem molt sòlids en defensa, estem molt bé en molts moments en el joc, evidentment que s'ha de millorar, però això és futbol, i hi ha molts dies que no estàs tan fi. Però bé, em diu que estem treballant bé, que anem pel bon camí, i que el treball que estem fent a diari, que potser no es veu tant, ens va donar els seus fruits, i veig a l'equip competir, el veig disfrutant en molts moments. Avui crec que hem fet un dels millors partits de la temporada, no? Davant d'un equip, un equipàs, i davant d'un camp que és molt difícil guanyar i ser superior a l'equip de casa, no? Estic molt satisfet avui.
Sí, hola, Xavi. Xavi Lemos, en directe.
Bé, han estat bé, només amb el, no només amb el gol, sinó el treball defensiu, amb la pressió alta que la començava a fer el Rafa. Bé, el Rafa està sent decisiu en molts partits, no? És un altre jugador que està criticat, però fa gols decisius i marca la diferència, i treballa per l'equip i corre, i sap greu perquè la gent valora poc les coses, però nosaltres el valorem molt, el Rafa, i és un futbolista molt important, igual que el Robert. Robert avui et marca una altra vegada la diferència, treballa per l'equip, com es desfà en la pressió alta. Bé, molt content avui, de veritat que estic personalment molt content avui. Hola. Bona nit.
Adri Alberts, en directo para el larguero de la serie Moguts de Ser Catalunya. No sé cómo definiría el entrenador del Barça el partido de Pedri hoy, y si en la comparación con Andrés Iniesta, que alguna vez has hecho tú mismo, Pedri te puede parecer incluso mejor que Iniesta cuando tenía la misma edad.
Bueno, es que claro, si comparamos la carrera, pues todavía Iniesta gana por goleada, ¿no? Pero que puede ser muy bueno Pedri, que ya lo es, pero es un jugador de verdad, de otro nivel. Yo he visto muy pocos como él, de talento al nivel de Andrés, pero Andrés tuvo una continuidad hasta, todavía está jugando, o sea que imagínate. Bueno, o sea, Andrés es el talento más grande que he visto en el fútbol español, pero Pedri se le asemeja mucho, muchísimo diría. Puede marcar diferencias, puede marcar y debe marcarlas, ¿no? Hoy creo que la segunda parte ha estado incluso mejor, fijando, cuando ya la encontramos tiene que fijar más. Ya los controles orientados ya son de cara a donde no viene el contrario. Bueno, pues está, además es una posición que conozco yo personalmente muy bien, ¿no? Y debe hacer más cosas, pero está a un nivel muy alto, sí.
Alfredo Martínez, Radio Estadio Noche, Onda Cero. Xavi, balance de la primera vuelta, hablabas antes, 50 puntos, y los campos que habéis visitado, el calendario que habéis tenido. O sea, el balance de la primera vuelta, con un golpe de autoridad a la Liga, ¿qué le pondrías al equipo? ¿De un sobresaliente? ¿Cómo valoras toda la primera vuelta?
No sé, las notas no me gusta, porque estamos a mitad de temporada y esto se puede girar la tortilla al revés. Hemos hecho 50 puntos y en la segunda vuelta podemos no hacer tantos, ¿no? Pues hay que igualar esta primera vuelta y el objetivo es ser campeones, ¿no? Vamos por buen camino, pero esto sigue, quedan 19 partidos más y sí, es verdad que hemos tenido campos muy difíciles donde hemos ganado en muchos de ellos, solo hemos perdido el clásico en el Bernabéu y bueno, los números son extraordinarios, diría.
Hola Xavi, buenas noches. Hola. Nina Condis para el partidazo de la cadena COPE. En la primera parte prácticamente todas las ocasiones han sido de Pedri y Gavi. Vemos que los centrocampistas pisan más el área, llegan desde segunda línea. ¿Tú estás viendo que Pedri y Gavi están asimilando los conceptos que les pides? Y después también, si me permites, a Gavi lo han pitado cuando ha sido sustituido, ¿lo has entendido?
¿A Gavi? ¿Han pitado? Bueno, sí, sí. Estamos en campo contrario, lo normal. Esto pasa mucho. Sí, sí, nada, sí, no tiene importancia. Bueno, creo que es muy importante que los interiores nuestros lleguen cerca del área, que estén habitando mucho cerca de Robert también, que es el que normalmente juega de nueve. Normalmente cuando jugamos con Robert pasan cosas, tienen que tener incluso más asociación con él. Bueno, es muy importante que nos generen muchas cosas en ataque los interiores, ¿no? Hoy especialmente los dos han estado bien.
Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches. Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Otro nombre propio, Alejandro Valde, hoy nombrado MVP del partido. En la segunda parte parece que ha dado un paso hacia adelante. ¿Cómo estás viendo su progresión? Porque la segunda parte de hoy, el partido en general, ha sido descomunal del futbolista.
Sí, está a un nivel muy alto también, muy contento, porque tiene un potencial tremendo, ¿no? Tanto en defensa como en ataque, cuando conduce dentro y nos genera superioridades solo con una conducción, que eso es muy difícil de ver en el fútbol, ¿no? Entonces tiene que explotar todo su potencial, ¿no? Le animamos a que siga, le animamos a que sea trascendente. Hoy lo ha sido en la jugada del primer gol, y tanto es lateral como extremo en muchos momentos, así que una garantía más para el equipo.
Hola Xavi, aquí Laia Cervelló de The Athletic. Volia preguntar-te què sents veient que Gavi porta el dorsal 6.
Doncs content, igual que quan el portava el Ricky, l'Alves, doncs bueno, tots els jugadors que van passant, bueno, una mica de nostàlgia perquè ja no el puc portar mai més, però me n'alegro que el tingui ell, perquè és un nano extraordinari. A part de futbolista, és un cor amb potes i crec que el portarà molts anys, si tot va bé.
Edu Polo, aquí delante. Hola, Edu Polo, del Mundo Deportivo. Entens les queixes que hi ha hagut tot el partit, de l'afició, dels jugadors del Betis, del tècnic fins i tot, amb l'àrbitre, vull dir?
Bueno, les entenc, perquè igual estan en tensió. Jo també em queixo moltes vegades de moltes decisions, però jo crec que en general ha estat bé, diria jo. Però bueno, clar, jo ho veig d'un altre prisma. No sé.
Més preguntes? No? Sí? Última pregunta, aquí, sí.
Bueno, Samuel Silva para relevo. ¿Siente que el Barcelona ahora está cogiendo esa madurez que se pedía para manejar mejor los partidos y los resultados?
Sí, hoy sí. Hoy sí, hoy sí. El día del Girona nos costó, porque nos costó esa pausa, ese control. No estuvimos tan finos, y cada partido es una historia, es un mundo, ¿no? Hoy creo que hemos hecho un partido brillante en muchos momentos, especialmente la segunda parte, que lo hemos entendido muy bien. El Betis ya también ha acusado el cansancio de correr tanto detrás del balón, porque lo hemos prácticamente monopolizado en casi todo el partido, así que hoy era el objetivo quitarle el balón al Betis y lo hemos conseguido.
Gracias, buenas noches. Gracias.
Ara sí que s'acaba la roda de premsa de Xavi, un Xavi molt satisfet avui pel paper que ha fet l'equip aquí al Benito Villamarín, subratllant la importància de poblar l'equip al camp amb els quatre migcampistes, per tot el que li dona a nivell de joc i de possibilitats, i també doncs subratllant la feina feta fins ara a nivell numèric a la classificació, perquè és important la trajectòria que està agafant i l'embranzida que està agafant l'equip.
Xavi, que està transformant el Barça, Xavi, que va ser un mite al mig del camp del Futbol Club Barcelona, i doncs nosaltres saludem a un altre mite, en aquest cas a la ràdio, que també es diu Xavi, en aquest cas Puig. Hola, Puig, com estàs?
Hola, bona nit, bona nit.
Bona nit. Has vist com ho he lligat? Que bé que ho he lligat.
Sí, sí, maco,
perfectament.
No sé, molt, molt bonic.
Sort, sí. Que em dic Xavi.
Bé, si no, ho hauria pogut lligar d'alguna altra manera, eh?
Però sí, home, i tant, i tant.
Sí, però m'ha anat bé, de Xavi a Xavi. Tens preparat l'1x1?
Preparat, a punt.
Vinga.
L'1x1 de RAC1.
Ter Stegen.
Balompié, més balompié que mai avui, perquè amb les mans només n'ha tocat una en tot el partit. Bona sortida de pilota, un dia més des de la porteria. 7 gols encaixats en 19 partits de primera volta. Pa mal.
Koundé.
Lampista, si tens una fuita, truca al Condella i tu soluciones. Sigui molta o poca cosa, és igual. Omnipresent en defensa, també s'ha atrevit en alguna ocasió en atac. Fins i tot ha completat el partidàs amb un gol. Llàstima que hagi estat en pròpia porta.
Araujo.
Panda antivirus. Ha anul·lat Borja Iglesias, que ha acabat desesperat amb el central uruguaià del Barça. L'ordinador ha acabat net d'intrusos.
Christensen.
Sobri, sense cometre errades, ni gruixudes, ni finetes. Només Fekir l'ha superat una vegada la primera part. Sense l'exuberància de Koundé i Araujo, ha tornat a signar un partit molt complet.
Valde.
Desequilibrant. En atac és complicat trobar un lateral amb aquesta arribada a la línia de fons i amb criteri. Ha assistit Rafinha en el primer gol i ha estat a punt de donar-li un altre anso. Al darrere ha perdut una pilota perillosa a peus de Canales i ha fet una falta innecessària a Fekir. Amarrades és com se n'aprèn.
Busquets.
Mestre, exhibició al mig del camp, de control del ritme, de tempo, de voltes sobre l'eix que signaria el Modena Cid en els seus bons temps. Un cop més, amb De Jong al costat, Busquets viu millor.
De Jong.
Murri, erràtic a la primera part, amb moltes més pèrdues de les que ens té acostumats, a la segona ha millorat i molt, i un gran exercici de concentració i morreria ha estat clau per al primer gol del Barça.
Pedri.
Detallista, ara un control per aquí, ara una croqueta per allà, ara una conducció de luxe, ara una passada impossible. Llàstima que no hagi sabut definir la gran ocasió blaugrana de la primera part. A la segona, Ruiz Silva li ha tret una gran rematada.
Gavi.
D'estrena, no en teníem cap dubte, però ha demostrat que el 6 li escau molt bé i el portarà amb la dignitat que mereix aquest dorsal al Barça. No s'ha deixat de centrar per un Betis que l'ha buscat i un públic que ha comprat la campanya de la central lechera contra l'Andalús.
Rafinha.
Golejador, n'ha fet un de legal, n'hi han anul·lat un altre per fora de joc, ha encarat menys del que li hauria agradat a Xavi i ha pencat com un animal en defensa. S'ha guanyat la continuïtat sense Dembélé a l'equip.
Lewandowski.
Descontrolat, un dels partits amb més imprecisions de Lewandowski des que va arribar a Barcelona. No li ha sortit ni un control orientat, ha perdut un munt de pilotes, però qui té gol en té fins i tot en un dels seus pitjors partits, Pichichi.
Xavi ha fet tres canvis, també han jugat Ansu Fati.
Rematador, surti 20, 10, 5 o 2 minuts, sempre en té una. Avui una rematada de cap que ha sortit fora per pocs centímetres.
Ferran Torres.
Inèdit.
I què sí?
Refresc.
Què t'ha semblat, Xavi?
50-50, 50 points en una primera volta. De la puntuació poca cosa a dir. S'ha tornat a demostrar que amb 4 migcampistes l'equip se sent més còmode. Ha d'aconseguir que l'instint assassí de l'equip sigui encara una mica més alt.
Gràcies, Puig, que vagi molt bé.
Bona nit.
Bona nit. Més 1 per 1 diumenge després del partit contra el Sevilla. Escoltem Pellegrini, Marta.
Som-hi.
Hicimos uno, así que me parece que fue un justo vencedor. ¿Perdón? No, como para ser desequilibrante en un partido. Me parece que se equivoca, porque la falta es ahí clarísima, justamente antes de la jugada que viene después la falta nuestra, pero bueno, también los árbitros se pueden equivocar en alguna jugada. Está muy lejos la portería nuestra, no es una falta decisiva. Creo que nos agarró más reclamando que atento a la jugada. La jugaron rápido ellos y lo convirtieron.
Hola, mister. Agustín Varela, de Radio Marca. Ha habido una acción sorprendente al final del partido, lo de William Carvalho. ¿Qué ha pasado? ¿Le ha contado algo el futbolista? ¿Por qué lo ha expulsado?
No, la verdad es que lo supe recién, lo habían expulsado, no lo vi lo que pasó, así que no sé cuál es el motivo. Lamentablemente, yo creo que ha sido una de las cosas que, habiendo cerrado una primera vuelta con un muy buen puntaje, estamos a 3 puntos de la Champions en zona europea, creo que si en algo tendríamos que mejorar, ¿cierto?, ha sido justamente las expulsiones. Hemos tenido 6 o 7 expulsiones, nos ha costado puntos importantísimos contra Sevilla, contra el Real Valladolid, contra el Celta. Entonces, habiendo hecho la primera vuelta, creo que la parte de las expulsiones es algo que nos está lastrando mucho, que no solamente en el momento, que en esta de William no tiene importancia en este resultado, pero sí tiene el próximo partido que no va a poder jugar.
Mister, hablaba de un partido equilibrado, pero no sé si en la segunda parte ha echado en falta que su equipo hubiese sido más agresivo en cuanto a ataque, que ha reculado mucho, se ha aculado mucho atrás.
Bueno, sí, coincido que en el primer tiempo tuvimos ocasiones más claras, en el segundo tiempo no nos costó más, pero tuvimos una muy clara entre Borja y Juanmi, un buen centro de Abner por el lado izquierdo. No tuvimos mucha llegada. También hay que recordar que jugamos contra Barcelona, que le han hecho 6 goles en todo el campeonato, que no es fácil hacerle daño. Así que la oportunidad que tenemos hay que tratar de aprovecharla. Así que concuerdo con usted de que no creamos mucho el segundo tiempo tampoco.
Buenas, míster. Florencio Ordóñez en directo para Ser Más Sevilla, Radio Sevilla Cadena Ser. ¿La sustitución de Fekir más o menos estaba, la consideraba usted en ese minuto para ir metiéndolo poco a poco, o lo quita porque temía que pudiera tener algo? Porque él hace un gesto un par de minutos antes como si se hubiese hecho daño en una acción puntual.
Bueno, por las dos cosas. Primero, porque venía ya sumando minutos, ya 60 minutos, estaba sintiendo el trajinar del partido. Había jugado solamente 30 los partidos anteriores. Después tuvo esa molestia que vamos a ver, que ojalá no sea nada importante, pero creo que ya había entregado todo lo que podía en ese momento con su condición física al día de hoy.
¿No sabe si para el sábado va a estar?
Vamos a ver mañana lo que diga el médico.
Hola, míster. Javier Carbonero para el Desmarque. Ya le he escuchado decir algo, pero me gustaría conocer un poco un balance de la primera vuelta. Con el partido de hoy se cerraba la primera vuelta para el Betis.
Doncs balance de la primera vuelta del Betis, Pellegrini, que l'hem caçat allò en una resposta una mica mossegada, però reconeixent que segurament el Barça ha merescut la victòria. Dos quarts de 12 de la nit en punt. Ho deixarem aquí abans, però què has après avui, Guillem? Has après alguna cosa?
Sí, i tant. Mira, primer tot, que el Betis té un jugador que té un de pizza per Estela, que, escolta, posa'm una parcel·la sense ceba, que jo crec que quedaria molt bé, que aquí ho diria fa un temps que trobaríem a faltar Dembélé dins del camp, que avui Lewandowski no ha tingut molt bons controls, igual que Paquirrin, això sí, un dins del camp i l'altre a la rotonda amb la policia, que el Barça tanca la primera volta amb 50 punts, els mateixos que Gavi ha fet cada cop que fa una entrada algun jugador, i per últim, que el Benito Villamarín tenia un ambient més hostil que la Marta Ramon en un bufet lliure contra Xavi Cupido. Així estava el tema. Croquetes per mig i cachondeo.
Això sí que seria una bona rostida. I tant que sí. Companys, una abraçada molt forta, eh? Bona nit a tothom.
Que vagi bé, bon viatge.
Bona nit. Adéu, Marta, adéu, Laia.
Bona nit. Adéu.
Que pot tancar la parada, ja podem recollir els bàrtols, Cupido. Ja has paït el gelat de torró amb xocolata calenta del migdia?
Oh, hi ha gent que no ha paït la torrija.
Tens raó, i no direm noms, Laia. El proper partit del Barça és diumenge a les 9 contra el Sevilla al Camp Nou. Ens hi posarem una hora abans, com sempre. I a veure si podem continuar compartint moltes alegries amb vosaltres, que ens ve molt de gust. Bona nit, 4 anuncis i més esports amb el Tu Diràs, l'Aleix Parissa i companyia. Adeu.
El Barça Juga RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. L'Orquestra Simfònica del Vallès et convida a gaudir d'una nit apoteòsica amb les bandes sonores de les heroïnes del cinema més celebrades. Kill Bill, Alien, Terminator, Thelma i Lewis o Mary Poppins, entre d'altres, s'escoltaran per primera vegada amb la veu de Mercè Montalà i sota la direcció de Virgínia Martínez.
Divendres 3 de febrer a Terrassa, dissabte 4 al Palau de la Música Catalana i diumenge 5 a Sant Cugat. Entrades a osvallès.com.
Gris, el musical s'acomiada de Barcelona. Bye bye baby. Només fins al 12 de febrer amb un descompte de fins al 25%. Entrades a musicalgris.es.
RAC 1. Tots som 1. Aleix Pariser.
Les 11:33 de la nit, després de viure aquest Betis 1, Barça 2, rematarem aquest dimecres, 1 de febrer del 2023, amb la tertúlia del Tu Diràs.
La pica ràpidament De Jong per Valde, sorprèn tothom. Valde entra a l'àrea, a veure Valde, la centrada Valde, Rafinha, gol, 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 havia d'aparèixer, havia d'aparèixer, havia d'aparèixer, havia d'aparèixer la fera, havia d'aparèixer la fera, havia d'aparèixer en Robert, el necessitem, letal aquí a l'interior de l'àrea. Tant se val si té un dia fi o no, tant se val si no acaba de controlar les pilotes de manera adequada, sempre acaba apareixent per fer gols. És la fera polonesa, és en Robert.
Així ha cantat el Pou fa només una estona els dos gols del Barça, el Benito Villamarín, que li han donat una nova victòria. Ara saludarem Fernando Polo, Lluís Carrasco i Paco Cabezas, amb qui desgranarem tot el que ha passat al camp del Betis i sobretot aquesta primera volta escandalosa que ha fet el Barça de Xavi. Numèricament parlant, ha estat pràcticament perfecta. 50 de 57 ha fet el Barça. Una barbaritat. Només ha cedit la derrota al Bernabéu contra el Madrid i dos empats al Camp Nou. Contra el Rayo Vallecano, a la primera jornada de Lliga, a l'agost, i fa un mes, contra l'Espanyol, en aquell partit postmundial del 31 de desembre. 16 victòries del Barça en 19 jornades, dos empats i una derrota. 39 gols a favor i només 7 en contra. Són xifres d'autèntic campió. Aquest Barça fa farum de campió, si continua amb aquesta bona ratxa, i més després del partit que ha fet avui l'equip de Xavi en un dels camps més complicats de la Lliga. Vull recordar que el Barça, l'any passat, al final de la primera volta, portava 28 punts. Ho tornaré a repetir. El Barça, al final de la primera volta, la temporada passada, portava 28 punts. Ara 50. Són pràcticament el doble. De fet, el Barça ha aconseguit, respecte a la temporada passada, el doble de victòries en la primera volta. L'any passat portava 8 victòries el Barça de Koeman i de Xavi, i aquest any en porta 16 de victòries al final de la primera volta. Ara dimensionarem també aquests números, però més enllà de les xifres, les sensacions avui han estat molt bones. Era el primer partit sense Dembélé, hi havia dubtes sobre els seus substituts, doncs gol de Rafinha per obrir la llauna. El brasiler ha fet el pas endavant que li reclamàvem. Assistència de Valde, que també s'ha reivindicat avui al lateral esquerre. I Lewandowski, tampoc ha fallat a la cita amb el gol després de tornar a jugar a la Lliga. El polonès no marcava en Lliga des del 29 d'octubre a Mestalla. És cert que hi ha un mes i mig de Mundial, però crida l'atenció que Lewandowski no marcava la Lliga des del 29 d'octubre a Mestalla contra el València. Ja en porta 14 de gols a la Lliga, Lewandowski, és el Pichichi, i 23 en tota la temporada. Llàstima el gol en pròpia porteria de Koundé a les acaballes, que fa que Ter Stegen acabi aquesta primera volta amb 7 gols en contra i no pugui igualar la marca de 6 gols en contra de Paco Liaño al final de la primera volta, amb qui ahir parlàvem aquí al Tu Diràs. En general, però, hem vist un molt bon Barça que ha tornat a donar un cop sobre la taula en aquesta Lliga. Són 9 victòries i l'empat contra l'Espanyol en les 10 últimes jornades del Barça, una ratxa brutal que situa els blaugrana amb 8 punts més que el Madrid, que demà està obligat a guanyar el València si no vol despenjar-se d'aquesta Lliga. Ja tenim per aquí el Paco Cabezas. Hola, Paco.
Hola, bona nit.
Bona nit, el Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
Què tal, bona nit.
Bona nit. De seguida puja de Mundo Deportivo el Fernando Polo. Bé, sensacions i números immillorables, d'aquest Barça. Vull dir, és una nit d'aquelles per treure pit, Lluís.
La veritat que sí, perquè, a veure, tot s'està construint a partir d'una defensa terriblement sòlida, però terriblement sòlida. No, quasi és còmic que l'única forma que ens facin gol ha de ser en pròpia porta, perquè realment és molt sòlida aquesta defensa. I després, variacions tàctiques molt evidents. En aquest sentit, l'entrenador Terrassa sembla que ha trobat la tecla. A mi em recorda molt més el Barça actual, el City o el Bayern de Guardiola, on Juan Malillo va tenir una transcendència capdalt com a segon entrenador i va fer petites variacions tàctiques que crec que en aquest moment s'estan adoptant en el Barça. Encara que sigui un sacrilegi, el doble pivot li està funcionant i li està funcionant bé. I dic que li està funcionant bé perquè, tot i que pugui semblar, o de sortida, que està en disposició de 4-4-2, en moltes fases del partit hem vist més un 4-2-3-1 que es converteix en 4-4-2 o baix o mig quan ells atacaven. Crec que això li dona molta solidesa Manresa li dona molta tranquil·litat a una defensa que ja és tranquil·la, i si els jugadors juguen amb mobilitat com estan jugant, la veritat és que les ocasions apareixen. Avui, la gran novetat és que després de fer el gol han anat a buscar el segon gol, i després de buscar, de trobar-lo, han anat a buscar el tercer gol, i només l'infortuni de Koundé amb el gol en pròpia porta li ha donat una miqueta de salsa al partit al final.
I aquella jugada que repleguen, no?, corrent a l'esprint 4 o 5 jugadors quan el Betis tenia avantatge, no?, en aquell contraatac, no? És una de les imatges que reflecteix aquest Barça, també.
Efectivament.
No? Aquesta fam, no?
I aquesta fam, bueno, tu ara estàs donant les xifres de la temporada passada, els 28 punts han acabat la primera volta, estem amb 50, amb xifres de rècord històric pràcticament, i per tant només podem felicitar-nos. Si un compara a l'equip que teníem fa només un any i a l'equip que tenim ara, la plantilla que teníem fa només un any i la que tenim ara, i la posició en la taula, només ens faltaria una cosa: estar vius a la Champions. Però bueno, escolta, no es pot tenir tot. Celebrem aquesta meravellosa victòria perquè estem en disposició d'atacar aquesta lliga amb certa credibilitat.
Sí, sí, i la pressió al Madrid és brutal per demà, eh? Després en parlarem. Paco, del partit d'avui, amb què et quedes? Sensacions, números?
A mi, mira, en noches como hoy me da por echar la vista atrás y ver cómo un puñado de señores con corbata y balbuceantes dejaron al Barça al borde de la ruina, incluso diría que al borde de ser una sociedad anónima deportiva, y verlo ahora con 50 puntos en una primera vuelta, con el Real Madrid momentáneamente a 8 puntos de distancia, es que ha cambiado muchísimo el Barça. Pero incluso voy a ir más allá de las estadísticas, más allá de los números, más allá de las diferencias numéricas. Me quiero quedar con el juego, que es la clave de todo. No tiene absolutamente nada que ver lo que vimos en Montilivi hace unos días con lo que hemos visto esta noche en el Villamarín. Al final lo que la gente quiere es que el Barça juegue bien. No solo que gane, que juegue bien. Las sensaciones el otro día contra el Girona no fueron buenas, pero hoy se ha vuelto a ver ese Barça dominante que vimos en la Supercopa contra el Real Madrid. Y es el Barça de los cuatro centrocampistas.
Eso es muy difícil hacerlo todos los días, Paco.
Pero es a lo que hay que aspirar. Un equipo como el Barça tiene que aspirar a la excelencia en el juego. Ya no tanto al resultado, sino al juego, porque al final es con lo que se queda la gente, con la sensación que el equipo te dé felicidad, que es la base un poco del deporte y del fútbol, que te dé felicidad. Pero la sensación de dominio que han transmitido el Barça de los cuatro centrocampistas hoy en uno de los campos más difíciles de la liga, yo creo que te habla muchísimo de la estabilidad, ya no solo emocional y en cuanto a fe que hablaba Lluís, sino también en que comienza a tener claro cuáles son los conceptos del juego. Es evidente que tener a tres de los mejores correctores defensivos de Europa ayuda muchísimo, pero también lo es que en el centro del campo lo están dominando Pedri y Gavi, junto a De Jong, que por fin tiene un papel importante en el equipo, y que decide la exuberancia de Balde, que es un futbolista que sin que nos hayamos dado cuenta, ha relegado a Jordi Alba al banquillo. Un Jordi Alba que además cuando está saliendo no lo está haciendo mal.
No
lo está haciendo mal, pero es que Balde está mostrando un nivel increíble en la banda, y te pones a mirar uno a uno, incluso Rafinha, que era de los jugadores señalados y sospechosos, bueno, ha tenido un momento de nerviosismo en la primera parte, pero al final lo que se le pedía, que era que resolviera cuando le tocara, ya ha resuelto. Y lo mismo Lewandowski, que aun teniendo un partido irregular, te marca el 0-2. Es decir, ha salido todo perfecto esta noche.
Sí, yo voldria destacar dos cosas. La primera la acaba d'apuntar d'alguna manera al Paco, que és el paper de Balde. Balde és veritat, i tothom hauria coincidit en que era superior a Alba en mobilitat, probablement en reacció defensiva, que Alba ha perdut una miqueta, en recorregut i, per tant, trajectòria, i Alba, si de cas destacava amb alguna cosa, era amb el tema d'assistent. Tenia molta visió per donar aquestes pilotes interiors baixes, races, ràpides, trobant la cama del davanter centre, cosa que avui ha fet, amb la qual cosa la veritat és que el paper de Balde es converteix en capdalt. I l'altre, Xavi. Jo voldria avui destacar Xavi, perquè Xavi és amic moltes vegades de canviar jugadors en el minut 15 de la segona part, al minut 60, que a ell li encanta. Avui no ho ha fet. Avui ha aguantat fins al minut 80. Amb un jugador en el camp, Rafinha, que ha estat especialment desgraciat, perquè realment el Paco ha estat molt generós dient irregular. No ha donat una. I en canvi Xavi l'ha mantingut en el camp, li ha seguit donant la confiança i ha estat qui ha trencat la porteria contrària, perquè el jugador no ha deixat d'intentar-ho. una vegada i una altra i una altra, i és veritat que avui no ha estat encertat, i la fortuna i l'atzar ha volgut que hi marqués. Tot això en què es converteix? Es converteix en una pinya. Es veu, a més, que els jugadors estan clarament amb el seu entrenador, i part d'aquesta complicitat entre els jugadors i l'entrenador és que en moments de dificultat, on lo fàcil hauria estat cridar el Ferran Torres o en l'Ansu Fati per substituir un jugador que estava realment d'esquenes al que estava succeint, probablement era a la neguet negra del partit, perquè la resta ha embriat a una altíssima alçada, i Xavi no l'ha mantingut en el camp, i a l'atzar ha volgut que fos ell qui trenqués la guardiola contrària.
Sí. Bueno, el azar, pero tenía que estar también en sí, el clar, segundo palo para rematar.
A mi me sembla que ha fet un petit pas endavant avui, Rafinha, no?
Bueno,
és cert que ha perdut
pilotes. No li sortia
molts un contra uns, però no sé, jo avui...
No ha deixat d'intentar-ho. També podria haver... Avui no és el meu dia, per tant, conforma't en formar part del que és l'engranatge coral de l'equip i deixa d'estavellar-te contra el defensa. No ha deixat d'intentar-ho. I jo crec que en aquest sentit, a l'atzar l'ha premiat. Però no a l'atzar, dic a l'atzar que el fos ell, justament... al jugador que realment
lo que nadie puede dudar es el empeño que tiene Rafinha en triunfar en el Barça.
Eso
es imposible y es innegable, y yo valoro mucho sobre todo el ímpetu defensivo que tiene. Eso no lo hace Dembélé no baja a cubrir la espalda a Koundé, eso no lo hace nunca. Eso no quita que piense que tengo serias dudas de que Rafinha tenga que ser una pieza clave de este Barça. Lo va a ser ahora porque Dembélé está lesionado, pero con Dembélé en un buen estado de forma, a mí es un futbolista que siempre ha planteado muchísimas dudas, porque creo que no es resolutivo en el uno contra uno, creo que la toma de decisiones también podría ser mejorable, y creo que es uno de esos jugadores que emocionalmente cuando juega no acaba de ser estable. Es un jugador que pierde muy rápido la confianza. Pero a lo mejor estas 6 semanes que Dembélé va a estar fuera, es que posiblemente ayude a eso, a mejorar ese tema también.
En continuidad, yo creo que puede ser un jugador importante. Ha estado titularísimo al Mundial, a una selección como es la del Brasil.
Pero el Mundial que hace es muy decepcionante. Es un Mundial muy, muy, muy discreto de Rafinha, pero sí que es verdad que si Tite confiaba en él es porque algo le vería también. Y yo creo que el trabajo que hizo Bielsa con él en la Premier también, no sé, tiene que salir por algún lado todo eso. Es un futbolista con mucha calidad, pero yo todavía no acabo de verlo como una pieza capital del equipo.
És cert que, com deia abans el Lluís, més enllà del dibuix, perquè més això, 4-3-3 és una pissarra, 4-4-2 també, després es desdibuixen perquè es van movent tots, no, en el futbol actual, però que semblen tots millorats. És a dir, Busquets, que semblava que no servia per res al pivot, ara amb aquesta funció de De Jong que l'ajuda, i també la resta de migcampistes que també tapen, no, les escomeses del rival, sembla un altre jugador. El trident a darrere, Gavi i Pedri...
Aleix, porque el equipo juega junto. El equipo avanza junto y retrocede junto, que es precisamente lo que no tenía antes el Barça. Cuando el Barça se parte, y se puede partir todavía muchas veces de aquí a final de temporada, es cuando Busquets sufre. Pero si el equipo avanza como avanza como si fuera un acordeón, entonces ahí Busquets se demuestra que todavía es muy válido. ¿Habéis visto la cantidad de balones que ha robado Busquets yendo a la presión? Y es un futbolista que hace 2 semanas decíamos que no servía.
Sap que té una cobertura de...
Si evidente, salta la regió, evidente, no està vendido, no està vendido.
I després té les tres bèsties a darrere, perquè Valde pràcticament era un extrem, i en canvi tu estàs tranquil·líssim amb les tres bèsties a darrere.
A nivell tàctic és com vosaltres dibuixeu, però és que a nivell social, com a grup, hi ha una complicitat que no existia, i aquesta complicitat es tradueix en generositat. El jugador que pel que sigui perd la seva posició, la seva marca, hi ha un altre que encara que no sigui el seu territori ni la seva responsabilitat, va a cobrir-ho perquè el seu company ha perdut. Una miqueta va ser el secret del Marroc del Mundial. El Marroc del Mundial arriba fins on arriba per aquesta complicitat i aquesta generositat, cobrint espais que no li pertocaven als jugadors. El Barça en aquest moment està amb això, i això fa que a l'equip sigui molt poc vulnerable, perquè el fet d'avançar una línia no et garanteix que aquella línia està superada, perquè apareixen altres jugadors per suplir aquella persona que ha estat superada, i això fa molt complicat jugar contra la defensa del Barça.
A mi em sembla brutal el que ha fet el Barça avui en un camp complicadíssim, amb aquest ambient hostil que hi havia pressionant l'àrbitre, no? I l'equip sencer, sabent el que havia de fer, amb un Balde creixent, amb aquests tres defenses que són imperials, amb aquest mig del camp que sembla que ha trobat Xavi la tecla, i amb Rafinha, bé, suplint
Jo crec que amb un aprovat, no? la primera absència de Dembélé, que s'estarà pràcticament un mes i mig fora dels terrenys de joc. Del partit, algun jugador més, llàstima el gol en contra, no? De Ter Stegen, que ha encaixat un gol avui, però bé.
Bueno, yo creo que es importante también recuperar a Lewandowski. No sé, ahora la verdad es que no recuerdo dónde leía el otro día las estadísticas, e incluso había quien decía que al Barça no le ha ido tan mal sin Lewandowski, que había ganado absolutamente todo. Y que a ver si el problema iba a ser él. O sea, tú fíjate la de cosas que se llegan a escribir y decir. Pues bien, aún no estando acertado, porque ha fallado infinidad de controles en la primera parte, es un futbolista muy resolutivo, que además te saca un gol de la nada. És que és capaç de rematar-te una lavadora, Lewandowski.
Bueno, perdona, ara que dius això. Hola, Molló, eh?
Hola.
Que segueixes per aquí després de la transmi. El Barça ha marcat de córner avui? Ho podríem dir així o no? Perquè les entrades de Pedri, la despenja Araujo i gol de Lewandowski.
Sí.
Home, és que fins i tot la jugada assajada, no? De la que despenja Araujo al primer pal, no? Li surt bé també a Xavi amb aquest gol de Lewandowski. Déu-n'hi-do, no?
Sí. Doncs mira, ara que ho dius, és el tercer gol de córner, diria, de la temporada. Cinquè gol de córner de la temporada.
Mira, fins i tot la jugada assajada.
Cinc gols de córner, acostant-nos als 200 córners llançats. És una bona estadística del Barça, no? Recordo altres temporades que era un gol cada 100, eh?
Claro, pero Jaume, mira el juego aéreo que tiene el Barça.
Sí.
Koundé, Araujo, Christensen, Lewandowski...
Marcos Alonso cuando está en el campo.
Marcos Alonso cuando está en el campo. Claro, son futbolistas que los últimos años el Barça no los había tenido y es una de esas características que el Barça debería explotar incluso más.
Sí. A veure, has entrat també per explicar-nos algunes dades interessants d'aquesta primera volta del Barça de Xavi. A veure.
Sí, ja deixàvem el titular al final de la transmissió, que és la quarta millor primera volta de la història de la Lliga. Totes són del Barça, les quatre millors. Per tant, aquí, les quatre millors de la història de la Lliga i les del Barça coincideixen.
Per tant, el Madrid de 100 punts de Mourinho no va fer 50 punts al final de la primera volta, eh?
No, en va fer 49.
49 i 51 a la segona volta. Val.
Exacte, és la cinquena millor primera volta, la del Madrid de Mourinho, i és la primera que no és del Barça. La primera és la del Barça de Tito Vilanova, que aquesta és gairebé insuperable. 55 punts de 57. Són 18 victòries i un empat contra el Madrid, al Camp Nou. Però clar, vull dir, jo diria que és difícil de repetir, però veurem. La segona temporada 2010-2011 amb Guardiola a la banqueta, 52 punts. La tercera, Ernesto Valverde, temporada 17-18, 51 punts. I la quarta,
avui
empatada amb dues més. Temporada 2008-2009, primer triplet de Guardiola, i aquest silenci dramàtic és perquè l'altre, i és l'única vegada que s'ha arribat als 50 punts i un equip a la primera volta, i un equip no ha estat campió de Lliga, en sap greu, Tata.
És el Tata.
És la temporada 2013-2014.
Li van robar aquella Lliga amb un gol legal a l'última jornada.
Sí, amb VAR,
vull recordar-ho.
Amb VAR, aquella Lliga seria del Barça.
Sí, i Messi no és aquella temporada que també tenia molèsties,
sí,
lesions...
Sí,
que no
va venir el Mundial del Brasil... No?
Sí. Va ser un any complicat al final. Sí.
Si ens fixem, després ja venen al Madrid de Mourinho, 49 punts. A l'Atlètic de Madrid, la temporada 20-21, fa 48 punts, és la sisena millor primera volta.
Hòstia.
I en canvi no guany. No, clar, sí que guanya la Lliga, és la temporada que guanya la Lliga,
sí,
clar,
sí.
Amb Luis Suárez.
Sí.
Li segueix per guanyar la Lliga. I el Madrid també fa 48 punts les temporades 14-15, no li serveix per res, i la 2010-2011, no li serveix per res. I la setena millor primera volta ho havia apuntat perquè, clar, Barça podia perdre avui i quedar-se amb 47 punts. També les ha fet el Madrid les temporades 13-14 i 2007-2008, que aquí ajudeu-me, és el Madrid de Schuster, no? 2007-2008.
Sí, acaba guanyant la Lliga.
Sí, exacte. Sí, és el Madrid de Schuster, que la temporada següent el fan fora quan diu allò de... Sí, és impossible ganar en el Camp Nou el primer any de Guardiola. Alguna cosa més. La temporada passada el Barça havia fet 31 punts al final de la primera volta.
No,
és a dir...
28, he comptat jo.
31.
Són 31?
Sí.
Ah, val.
Jo n'he vist 31. Sí. 31, per tant...
Ah, perquè hi havia algun partit pendent, no? Pot ser que m'hagi confós jo mirant les dades, perquè hi havia alguna jornada que es va jugar més tard.
Com sempre, sí, el partit del Camp del Betis.
Sí, no, hi havia alguna jornada que es va jugar més tard per culpa del calendari,
sí.
I és cert que jo havia comptat 28 a la jornada 19, però encara en quedava una. Val.
Doncs són 31
punts. Són 31 i ara 50, 19 menys, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, 19 punts menys, o diguem-ho bé, 19 punts més aquesta temporada respecte a l'anterior. són al Camp Nou 7 victòries i 2 empats. Per tant, fent-ho fàcil, el Barça fa 23 de 27 a casa. I són 8 victòries i una derrota, la del Bernabéu, a fora. Per tant, 24 de 27 fora de casa. Són els números d'aquesta primera volta del Barça, en un dia que, per cert, és la primera vegada que amb Xavi a la banqueta s'encadenen 6 victòries en totes les competicions. El rècord era 5 partits guanyats amb Xavi. Des de l'arribada de Xavi és el primer cop que s'aconsegueixen 6 victòries consecutives.
Postderbi ho ha guanyat tot el Barça. Hi ha els partits de Copa, els 3 de Copa, no?
I les, sí, i les... però la Supercopa aquí estem estadístic, es compta com un empat.
Ah, amigo, val, clar. Jo conto la victòria als penals, però aquesta no la comptes. O sigui, és a partir del Betis que
correcte
el Barça fa aquesta ratxa.
Sí, sí, si no serien 10, Aleix.
Sí, sí.
Si no, no serien 10.
I he mirat a la Lliga, des de la derrota al Bernabéu, el Barça, 9 victòries i l'empat contra l'Espanyol. És que el Barça, des de la derrota al Bernabéu, que ens va generar molts dubtes, ho ha guanyat pràcticament tot, excepte l'error aquest del 31 de desembre. Si no, portaria ara
sí, sí, no,
30
no.
de 30 per l'Esbernabéu al Barça.
És espectacular. I deixa'm dir també, per acabar amb dades, que aquesta d'avui és una victòria històrica, el Benito Villamarín, perquè és el primer equip que guanya 6 partits consecutius en aquest estadi. Mai ningú havia guanyat més de 5 vegades consecutives
al
camp del Betis. Aquesta és dubte, deixa'm-ho dir. Que ara se m'escapava.
És bona, és bona.
Increïble. Sí, sí.
Però, a més, si te fijas, és que el Barça en esta primera vuelta ha ganado prácticamente en casi todos los grandes estadios del campeonato. Sí. Es decir, las salidas que tiene el Barça en la segunda vuelta no tienen nada que ver con las de la primera. Que eso a veces no tiene nada que ver. Pero bueno, muchos de los campos más difíciles ya los has visitado.
Metropolitano, ¿no?
Sí, pero sí que es cierto, y reincido otra vez en el valor del buen juego. Y veo muy significativo lo que hablaba Jaume de los números de Ernesto Valverde, los 51 puntos de Valverde. Prácticamente nadie los hubiera dicho. ¿Por qué? Porque el juego no enamoraba. O del Tata, ¿por qué? Porque tampoco enamoró. Es decir, al final los números están ahí, están muy bien para la estadística, pero con lo que se tiene que quedar la gente y con lo que se queda es con la sensación que te transmite el juego.
Bueno, y con más títulos también, Paco.
Sí, de acuerdo. Aquella liga de Valverde, los 51 puntos a mitad de temporada, ¿se celebró? ¿Cómo se celebró?
Bueno, época de pancha plena también, ¿eh?
Bueno, sí, se juntaron
que sí,
muchas
que sí,
cosas.
Que el joc no
y
era
recuerdo
para enamorar,
muchos partidos però... que eran soporíferos.
Sí, pero ya había una mica de sobramenta de decir, va, una liga más, queremos
pero ahora
ganar
se
Champions,
junta
Champions,
también
Champions,
muchas
sí
cosas. Se junta la esencia. Se junta también que tienes a futbolistas muy jóvenes sí, que sí están ayudando otra vez a implicar a la afición. Es que estás jugando con Pedri, Gavi, Valde como titulares indiscutibles. Es que vamos a pensarlo seriamente este tema. O sea, no tiene nada que ver con un Barça de... ya no hablamos de las vacas sagradas. Ahora, ese debate ya está aparcado. Ya no hablamos de las vacas sagradas. Hablamos de futbolistas que están destinados, esperemos que a marcar una época. Bueno, yo creo que es momento para disfrutarlo.
Ves que del Barça de l'última dècada, ara a l'equip titular queda Busquets.
I Ter Stegen, potser, no?
Sí, però ell arriba, no?
El diva al 15, no?
Sí, bueno, no van, no? El...
2014-2015.
Sí.
Anava a dir que tres pròxims partits del Barça. Sevilla al Camp Nou, Camp del Villarreal i United al Camp Nou. Aquests són els tres pròxims partits del Barça. Vull dir que ara venen dues jornades, 6 punts importants a la Lliga també per consolidar, no?, aquest avantatge que li has agafat una mica al Madrid, just abans de rebre el Manchester United en l'anada d'aquest play-off de l'Europa League previ als vuitens de final. Però Sevilla-Camp Nou, Estadi de la Ceràmica i United al Camp Nou. Aquests són els tres pròxims partits del Barça, que ara tindrà una setmana neta per fi, perquè des que va tornar a la competició postmundial, el Barça ha jugat cada tres dies un partit, i per fi la setmana vinent tindrà setmana neta per descansar, per recuperar jugadors tocats i afrontar, insisteixo, aquest calendari. Diumenge a les 9, Sevilla a l'estadi, al Camp Nou, el següent diumenge a les 9 de la nit, Villarreal-Barça, i després ja el dijous 16 de febrer a 6:45 aquest Barça-Manchester United.
No sembla un mal moment. La veritat és que ara ens ho deia Montlló, la xifra ha estat del tot regular al llarg de tota la primera volta, per tant han fet una primera volta plena de victòries, la irregularitat ha estat amb el joc. I en aquest joc hi ha hagut diversos temes. Sembla que han trobat la tecla des del Mundial. El Barça, jo crec, que ha trobat la tecla en el sentit de que amb aquest 4-2-3-1 o 4-4-2, com el voleu assenyalar, les coses han canviat. El doble pivot, el David ens diu a la xarxa que el Frenkie de Jong més estable, és veritat, coincideix amb el model més semblant al del Ten Hag de l'Ajax de la temporada 2018-2019, en què portem el de Jong brillant espectacularment aquella temporada amb un sistema molt semblant al que ara està utilitzant Xavi. Jo crec
molt
que
més lliure, no, de Jong? Sí. Està molt més còmode, bueno, sent lliure, un ànima lliure.
És que de Jong és més desordenat que Bussi. Bussi és molt més estricte en quant a posicionament al camp, en quant a forma de jugar. De Jong és molt més creatiu, és més artista, però també és més desordenat. Aleshores, aquest doble pivot jo crec que li està fent un gran favor a l'estabilitat de l'equip en general.
I tant que sí. Tenim més dades. És Dada Jové, ara. Hola, Oriol.
Hola.
Què tal? A veure, de la base de dades teva pròpia, què has fet, què has tret?
Mira, si vols, abans repassem també les dades de Ter Stegen,
sí,
que
home,
el pobre també s'ho mereix, tot i que avui ha encaixat un gol, el CT de la Lliga té molt mèrit. No igualarà el record de Paco Liaño, la temporada 93-94 amb 6 gols només encaixats a la primera volta, ho va fer amb el Deportivo de la Corunya, s'ha quedat a un, però igualment, doncs, aviam si pot igualar el del total de la Lliga. En tot cas, Ter Stegen sí que té el rècord en una primera volta de tota la història del Barça. Fins ara el tenia Zubizarreta, amb només 8 gols encaixats en els primers 19 partits d'una Lliga. Ho va fer la temporada 1986-87. I també té el rècord Ter Stegen de porteries a zero en les primeres 19 jornades. En 15 partits de 19, el Barça no ha encaixat cap gol. Fins ara el rècord eren 12 porteries a zero. Novament de Zubizarreta, la temporada 86-87, de Víctor Valdés, la 14-15, i també Ter Stegen, la temporada 2017-2018. 3 porteries a zero més que el rècord que hi havia fins ara.
Déu-n'hi-do, Ter Stegen. Bé, Ter Stegen, insistim, la defensa, que el Barça ha trobat aquí tres mariscals que li donen una seguretat brutal, ens ho deia i Paco Liaño, de dir, sí, jo tenia sort que jugàvem amb un líbero i quatre defenses, no?, i per tant ajudaven a...